Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa L'Alcalde en directe d'aquest mes de març, com cada últim dijous de mes des d'ara. I durant aquesta propera hora ens acompanya l'alcalde de Constantí, el senyor Òscar Sánchez, per fer un repàs als temes de l'actualitat municipal més recent. Abans que res, com sempre, saludar l'alcalde. Alcalde, què tal?
Molt bones, molt
bona bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies una vegada més per ser aquí, per fer aquest repàs habitual de l'actualitat municipal. En un mes de març en què doncs, estem a les portes de Setmana Santa, com venim fent habitualment, tot just ara fa un any que començava tot això de la pandèmia, començava tot aquest daltabaix que ha suposat aquesta pandèmia a tots els nivells, i evidentment doncs, cada programa ens centrem en els primers minuts a valorar quina és la situació actual, alcalde. Si li sembla, comencem per repassar les dades més recents que tenim aquí a Constantí, perquè degut a un lleuger repunt en aquests darrers dies, després d'encadenar unes bones setmanes, doncs, en aquests moments tenim ja 475 casos, tenim 7 casos nous en el que portem de setmana, i bé, no sé quina valoració em fa de tot plegat.
Bueno, tot fa indicar, no? I així ens ho fan saber, no? Des del Departament de Salut, que aquests contagis últims d'aquesta última setmana són deguts a la nova variant aquesta d'anglesa, que es veu que és molt més transmissible i més ràpidament, no? Es contagia d'una persona a l'altra, no? Són nuclis familiars, així que ho tenen controlat els rastrejadors i bueno, creiem que amb aquesta línia hem de continuar, no? Amb excepció del brot que vam tenir amb un jovent d'una classe de l'institut, per la resta pues, ens transmeten que ho tenen controlat, tots els grups que estan confinats i amb el seguiment, no? dels rastrejadors. Per tant, amb aquesta calma tensa, no? Podíem dir, i ara més tranquils ja també, que ahir vam veure que ja han instal·lat aquest mòdul per fer tota la gestió, diguéssim, del Covid aquí a Constantí, així que amb optimisme i esperem que aquest ritme de vacunació pues que s'acceleri, no? Ahir vèiem també que ja estava planificat, no? Que en el cas de que arribessin més vacunes aquí a Catalunya, pues el govern ja tenia planificat un pla de vacunació. Per tant, amb aquesta calma tensa, no? No podem abaixar la guàrdia mai, però sí que veiem que s'estan fent, s'està treballant i s'està controlant, no? Així que amb esperança i amb optimisme, no? Esperem que aquesta Setmana Santa no baixem la guàrdia, perquè si no d'aquí 7 dies o 14 dies pues, veurem els resultats, però bé, amb aquesta calma tensa.
I aquest debat, no?, sobre si mantenir les actuals restriccions i les actuals mesures en aquests pròxims dies davant de la Setmana Santa, com dèiem, doncs, sembla ser que el Procicat mantindrà aquestes mesures que hi ha actualment sense donar més obertura i tampoc limitant encara més doncs, la situació actual. Però bé, clar, són dies en què es preveuen moviments i que tot fa preveure doncs, que aquestes dades dels últims dies doncs, aniran incrementant perquè, evidentment, sí, doncs, hi haurà molta mobilitat aquests propers dies.
Esperem, no? Esperem que es va celebrar aquesta comissió interterritorial de salut amb totes les comunitats autònomes i el govern central i van acordar uns mínims, uns mínims de restriccions i ara esperem al Procicat que s'acabi de definir, però vaja, tot fa pensar, no?, que aproximadament serà igual que les mesures són les mateixes que tenim fins ara, no? Però hem d'esperar per si hi ha alguna novetat. Però sí que és important això, no? Com bé deies, ara ve la Setmana Santa i sobretot en dos aspectes que són fundamentals, no? Que ja ho sabem i ens ho dona l'experiència, no? Que un és el tema de la mobilitat, que hem d'evitar al màxim la mobilitat, i l'altre és el tema de les reunions socials, que també hem d'evitar contacte amb diferents persones que no són del nostre àmbit familiar o del nostre nucli bombolla, no? Per tant, hem de tindre molta cura i sobretot pues, això, no? Cuidar-nos, perquè si ens cuidem naltros, cuidem a tothom. No? Per tant, llançar aquest missatge, no? Sobretot de molta prudència a la gent i amb optimisme, lògicament, i amb esperança, perquè sembla que tot comença ja una mica a veure's ja el final del túnel i esperar que tota aquesta gent i aquests sectors que ho han passat tan malament, com per exemple el sector de la cultura, doncs ja comenci també a arrencar poc a poc i arribin també les ajudes i els actes doncs, comencin ja com van fer no, el cap de setmana passat ja amb aquesta presentació de l'opuscle. Doncs comencem, que per cert vull felicitar a tots els veïns que van assistir, perquè crec que va ser un acte exemplar, no, amb totes les mesures de seguretat i molt correcte. No? Així que vull també agrair a tots els veïns que hi van participar.
Parlava abans, alcalde, de la instal·lació d'aquest mòdul prefabricat de suport a l'atenció del Covid al CAP de Constantí, que s'instal·lava tot just aquesta setmana, aquest dimecres, i que permetrà doncs, atendre en aquest mòdul tot el tema de les proves PCR, també els pacients amb malalties respiratòries, i això permetrà doncs, crear aquest doble circuit. No? Hi ha hagut una certa preocupació i també algunes queixes en relació a aquest funcionament del CAP, perquè doncs, això és a nivell generalitzat, sí. Podríem dir, no? Que doncs, d'alguna manera la gent que tenia altres patologies o altres malalties que doncs, no se la tenia amb la freqüència o amb la normalitat que seria desitjable, i no sé si això suposo que permetrà doncs, que aquest tipus de patologies es puguin atendre amb normalitat al CAP, com no ha succeït fins ara.
Sí, esperem que sí. No? Lògicament aquesta pandèmia va agafar tothom fora de joc, no? Totes les institucions i a tots els països del món. I encara que tenim un sistema sanitari dels millors d'Europa, doncs hem vist que hi ha mancances, no? Sobretot en inversió i en personal. I és veritat que la pandèmia, doncs, sobretot els primers mesos, va passar per sobre. No? Inclús molta gent amb malalties cròniques doncs, van tindre que esperar per tal de poder atendre aquests contagiats de Covid. No? Ara amb aquest mòdul el que es fa és això, no? Diferencia dos circuits, clarament, un amb la, diguéssim, amb la feina ordinària del dia a dia i l'altre per temes de Covid, tant de PCR, proves PCR, com de vacunació, que inclús ens han comentat que si arriben el número de vacunes que estaven ja establertes amb la comunitat europea, pues segurament inclús haurem de puntualment facilitar també el pavelló poliesportiu per fer vacunacions massives a tota la població. No? Així que, com deia abans, no? Tranquils però sempre alerta. No?
Sobre el tema de la vacunació, alcalde, preguntar-li si disposen de dades sobre quin és l'índex de vacunació al dia d'avui al municipi.
Nosaltres les dades del municipi no les tenim, perquè Salut no les facilita municipi per municipi, sinó que ho fa per regions sanitàries, però sí que és veritat que el percentatge està al voltant d'un 3% aproximadament, però amb dades de la regió sanitària. Aquí a Constantí, exclusives per municipi, no les donen per municipi. El que sí també que puc avançar també que és que aquí les que s'han fet han sigut totes les Pfizer, que en principi és la millor vacuna o la més efectiva i la que menys efectes secundaris pot tenir, i bé, és igual, no? Jo crec que arribi la vacuna que arribi, que arribin moltes i que es pugui vacunar sobretot primer tot el sector de la gent gran i després, lògicament, pues, molts sanitaris i docents ja estan vacunats també, i policies, però també que arribi pues, a la resta de la població. No?
Parlava d'aquesta vacunació massiva que doncs, tot aquest dispositiu que ja té preparat el govern de la Generalitat sempre a l'expectativa de que arribin les dosis que s'han pactat amb les diferents companyies. Es preveu que aquesta vacunació massiva pugui començar després de la Setmana Santa. Ara comentava l'alcalde aquesta qüestió de que és possible que s'hagi d'habilitar el pavelló poliesportiu. No sé si han rebut algun tipus de directrius des de Salut de com s'ha d'enfocar aquesta campanya de vacunació massiva.
En principi es faria tot conforme vagin arribant tot aquest mòdul nou i si arribessin més de les que tenen previstes i que ja estan els contractes de la Unió Europea, però ja veiem no, les notícies, tota la problemàtica que està havent amb els fabricants, sobretot amb AstraZeneca, sobretot amb aquesta, no, amb aquesta marca, tota la problemàtica que hi ha de distribució, de producció, etc. A més que és molt complicat, no, perquè la logística d'aquestes vacunes és molt, molt complexa i bueno, pues, entén i és lògic no, que a l'inici pues, hi hagi aquestes complicacions. No? Confio que en breu, en poques setmanes pues, tot això solucioni i el ritme es multipliqui per 10, el ritme de vacunació.
Lligat amb això, en l'última entrevista que vam fer al programa l'alcalde en directe, l'alcalde ens va parlar d'aquesta iniciativa conjuntament amb el Departament de Salut i amb Creu Roja, no, de la presència de voluntaris i voluntàries de Creu Roja a peu de carrer fent tasques informatives. però tot al voltant d'aquest brot que hi havia hagut a l'institut. Van haver-hi la presència de voluntaris durant un parell de dies, la cosa després s'ha aturat. No sé si té previst l'Ajuntament doncs, recuperar aquesta acció a peu de carrer.
Nosaltres creiem que és molt positiu. Molt positiu perquè la gent ho rebia amb molt bona amabilitat i escoltant sempre les recomanacions d'aquestes persones de Creu Roja. I nosaltres, òbviament, necessitem no? aquests agents cívics de la Creu Roja que van recordant a tota la població, inclús donant EPIs també a la població a peu de carrer. Creiem que és molt important, però lògicament hi ha molts municipis i hi ha municipis que estan molt pitjor que nosaltres, no? Per tant, per exemple, ara, per exemple, a Montblanc ja hem vist també que hi ha hagut un brot en pocs dies força gran i imagino pues, que totes les gestions pues, es centren no, en aquest municipi ara mateix i en funció de les dades epidemiològiques pues, així Salut va actuant, no? Nosaltres, la veritat, que agraïts també no, per la bona diguéssim, sintonia que hi ha hagut amb la gestió de la pandèmia aquí a Constantí. Com bé deies, bueno, hem passat moments també complexos, no? Sobretot aquest últim brot pues va ser gran i va ser difícil controlar-ho per rastrejadors d'aquí del CAP i bé, esperem que això sigui només un petit repunt i continuem la setmana que ve baixant i que estiguéssim en uns nivells de risc pues, que siguin moderats no? I normals, entre cometes.
Lligat amb el tema de les dades epidemiològiques i tot el que dona de si a aquesta pandèmia a nivell sanitari, que ja és molt, també hi ha alguns danys col·laterals, alcalde, i durant aquest mes s'ha hagut de tornar a fer una crida a la població novament pel tema de totes les deixalles, d'utilitzar el vàter com una paperera, no? Això és una acció que ja a l'inici de la pandèmia des de l'Ajuntament es va intentar conscienciar la població, no? Perquè apareixien doncs, tovalloletes humides, mascaretes fins i tot, i ara doncs, s'ha hagut de tornar a fer aquesta crida, eh?
Sí, la veritat que és un problema bastant gros. Tot el tema de llançar les tovalloletes, mascaretes, guants, inclús tovalloles. S'han trobat tovalloles senceres, no? Això es trueix tots els col·lectors i és un gran problema i a més d'un gran cost i a més del patiment que fem al medi ambient perquè moltes d'aquestes deixalles al final es van filtrant per les tuberies fins a arribar a la depuradora i lògicament la depuradora depura però sempre hi passa algunes partícules no? que al final van a parar a les platges o als rius. Llavors sí que tenir molta cura i demanar a la gent això, no? Que no costa res utilitzar les papereres i a casa, pues, òbviament, pues, reciclar com cal, no? perquè és important i perquè té un cost tant econòmicament com mediambientalment molt important.
Bé, respecte al capítol Covid, no sé si hi ha alguna cosa més a afegir, alcalde?
Bueno, simplement això, no? Que sí que és veritat que comença a fer bon temps i que tots estem desitjant no? sortir a passejar, disfrutar una mica del bon temps, però sí demanar això, no? Demanar moltíssima prudència a tothom perquè si no tornarem a patir i hem vist com està la situació, la greu crisi que tenim a sobre, ja econòmica i social, a part de la sanitària, per tant que hem de ser responsables i tots individualment fer aquest esforç.
Bé, doncs esperem que així sigui, que sobretot després de la Setmana Santa no haguem de lamentar novament doncs una quarta onada i un increment d'aquests casos. Canviarem de tema totalment perquè l'altra gran notícia segurament d'aquest mes de març a Constantí ha estat que per fi la setmana passada ja s'iniciaven les obres de rehabilitació de la coberta de l'església, un tema que s'havia anunciat fa força temps, que estava tot a punt, sabíem que s'estava treballant però no es veien encara aquests moviments, no? La gent encara no veia moviments a l'església i per fi aquesta setmana passada ja vam veure aquestes dues grues que van començar a col·locar les encavallades metàl·liques. Bona notícia ja, alcalde, que 3 anys després de l'esfondrament de la coberta, doncs ja a poc doncs, aquest tema es pugui solucionar.
Bueno, jo vull agrair, no? Agrair l'arquebisbat també, perquè això, l'obra, són els tècnics de l'arquebisbat qui l'estan duent a terme. Òbviament, quan hi ha alguna situació d'aquestes, pues és complicat, no? És complicat perquè al final són molts diners, s'ha de fer tot amb tots els tràmits administratius corresponents i des d'aquí pues, vull agrair això, no? Que al final es veuen ja els resultats del cobriment de l'església, no? De la coberta de l'església. sí que van començar, no, a fer les obres al taller amb aquestes figures metàl·liques que han instal·lat a sobre amb unes encavallades, i això, pues, va trigar molt, no? I això feia que no veiéssim moviment, no? I semblava que estava aturat, però sí que és cert que estaven treballant a nivell de taller, no? De fusteria metàl·lica, i finalment ja la setmana passada, pues, amb dues macrogrues, pues, van poder ja cobrir la coberta, i ara esperem, pues, això, no? Que es pugui fer la neteja interior, que òbviament, pues, d'estar a l'intempèrie, pues, està amb molta brutícia a l'interior, i que es pugui fer aquesta neteja i que es pugui ja també, pues, encomanar aquest projecte per reforçament dels fonaments, sobretot de la part que toca el carrer Major, de la façana, la cantonada que toca el carrer Major, i així, pues, que quan abans, pues, puguem tornar a la normalitat, no? Aquesta és la previsió.
Apuntant això, respecte al tema de la coberta, a finals d'aquest mes podríem dir que estaria tapat tot aquest tema del sostre, de la part que ha quedat durant 3 anys a la intempèrie, i ara ho apuntava l'alcalde, no? Una vegada finalitzada aquesta actuació, ho explicava també l'altre dia aquí a Constantí Ràdio el rector de la parròquia, mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, que es procedirà aquesta neteja a fons, perquè, clar, aquests 3 anys, doncs, la situació en què ha quedat l'interior del temple, doncs, ha estat força preocupant. I després, doncs, vindria tot aquest tema de la reconstrucció de la volta caiguda, però que encara no hi havia un calendari definit de les actuacions que han de permetre aquest reforçament dels fonaments. Hi ha hagut, sembla que hi ha converses, no, entre l'arcabisbat, la parròquia i l'Ajuntament, també, de com s'ha d'afrontar, no, tota aquesta actuació, perquè és una actuació força costosa econòmicament, alcalde. No sé si ens pot avançar alguna cosa, per exemple.
Bueno, ara està en fase d'estudi, i pensar que clar, el tema del subsol és molt complex. És molt complex. Cada tècnic, cada arquitecte i cada geòleg té la seva teoria o la seva hipòtesi, i és complex, no? És complex per encertar en quina és la solució adequada, perquè a més després són molts diners. Per tant, ara toca fer aquest estudi i decidir la millor opció i dur-la a terme, i que sigui una acció, diguéssim, pues, que sigui duradera amb el temps, no? Que no torni a ocorrir, no? Així que bueno, encoratjar-los, no? Sempre, des de l'Ajuntament sempre ho hem dit, que tot el necessari, pues, faríem tot el que estigués a les nostres mans per intentar ajudar, perquè és una situació complexa, lògicament, i perquè és una església que és patrimoni del poble, no? És la part ja de l'àmbit religiós, pues, òbviament, pues, gent que encara que no sigui creient, pues, l'edifici, el temple, pues, és molt simbòlic, no? per Constantí. Així que esperem que es pugui solucionar aviat, encara que tots sabem i recordar, pues, que és un tema molt difícil, molt complex, dificultats tècniques, dificultats econòmiques, però que segur que es trobarà una solució.
Els portaveus dels grups municipals de l'oposició, que venen també mensualment aquí a la ràdio, també han comentat aquest tema. Moltes vegades han parlat de que en aquest sentit i amb tot aquest retard que hem estat comentant, han trobat a faltar un lideratge per part de l'Ajuntament, fins i tot, doncs, alguns han proposat, per exemple, Franquès de Junts per Constantí, no? Demanava la creació d'un patronat liderat per l'Ajuntament, perquè, doncs, hi hagi aquestes aportacions econòmiques que han de permetre l'actuació aquesta que reclamem tots plegats, no? I que permeti la reobertura.
Bueno, per fer aportacions econòmiques no cal ni fer patronats ni fer organismes nous. El que cal és això, no? És fer l'estudi adequat, sobretot consensuar amb els tècnics, que és el més complicat, i al final les aportacions econòmiques es poden fer, les donacions, encara que no hi hagi patronat, ni hi ha una parròquia, una entitat, i està l'arquebisbat. O sigui que qui vulgui aportar, pot aportar. Això no és el problema. El problema és un problema tècnic i lògicament, també després econòmic, no? Ara, aquesta inversió d'aquesta obra també ha costat uns diners, que ha fet front, lògicament, l'arquebisbat. I ara, per fer la neteja, també serà una neteja també molt costosa, perquè això ho ha de fer algun industrial, perquè és gran, no? La quantitat de deixalla que ha entrat, no? De l'intempèrie, és lògic, no? Per tant, jo crec que el que hem de fer és remar tots en la mateixa direcció, que al final és un problema sí que és de l'arquebisbat, que és el propietari de l'immoble, però és un problema també de poble, no? I totes les administracions, tant l'Ajuntament com consells comarcals, diputacions, inclús la Generalitat i l'Estat, pues han de remar tots en la mateixa direcció. Perquè a més s'assuma ara la dificultat de la pandèmia. Moltes empreses sabem com estan, no? Estan o algunes patint o algunes intentant transformar-se per intentar continuar seguint vives, no? Per tant, han de tenir molta cura i no fer invents raros, sinó tocar de peus a terra i treballar tots en la mateixa direcció.
Bé, en relació al que comentàvem també de l'Església, abans també feia referència a l'alcalde, aquesta presentació de l'opuscle, ara que ens acostem a la Setmana Santa, perquè també doncs, la situació de pandèmia evidentment té una incidència directa, no?, en com s'han d'organitzar les activitats litúrgiques d'aquesta Setmana Santa. D'entrada ja, doncs, dic que un any més no hi haurà processó del Divendres Sant, del Sant Enterrament, com ja va succeir l'any passat. I la resta d'activitats també s'hauran d'adaptar a aquestes restriccions, tant pel que fa a l'aforament com també pel fet de que, per exemple, es volia contemplar la possibilitat de fer aquest Via Crucis el Divendres Sant, però la cosa està en l'aire, alcalde.
Sí, sobretot jo crec que hi ha ganes, lògicament tots tenim ganes de poder veure la processó, però hem d'esperar al final l'últim pronunciament del Procicat, a veure exactament si hi ha alguna novetat o no. Per ganes, consta que sí que n'hi ha, lògicament, amb totes les mesures de seguretat, i és que hem de recuperar, al final hem d'intentar recuperar una mica aquesta nova normalitat, no?, de la que parlàvem i que ja moltes vegades ens hem acostumat, però també amb els actes, lògicament, culturals, amb els actes religiosos o actes tradicionals, doncs també hem d'intentar ja començar a funcionar amb totes les mesures, però amb una mica de normalitat ja, no?
Bé, veurem el que acaba passant. El que sí que podem dir, per exemple, que aquest diumenge, el Diumenge de Rams, es farà també una mica seguint el format de l'activitat de l'altre dia, no?, amb la benedicció de les palmes i els palmons amb la gent estàtica.
Correcte.
I a la mateixa plaça de l'Església, això sí que ho va confirmar el mossèn la setmana passada, i a l'espera, no?, de quines siguin aquestes mesures que des del Procicat es dictin en relació a la resta d'activitats com és el Via Crucis d'aquest Divendres Sant i bé, doncs la resta d'activitats, doncs els que són fidels de l'Església doncs ja saben que sí, tenen tota una programació d'activitats que poden consultar al mateix centre parroquial. Això pel que fa a la Setmana Santa, alcalde, i també ara ho comentava, no? Molt pendents de com vagin evolucionant les dades, perquè també a poc a poc veiem que les grans ciutats anuncien ja com es desenvoluparà el Sant Jordi d'aquest any, i aquí també comentant aquests dies amb la regidora de Cultura, molt pendents, no?, de quina forma se li pot donar finalment aquest Sant Jordi. Sabem que s'estan treballant i s'estan preparant coses, però també era un dia una jornada de convivència, no?, amb totes les entitats, amb les parades, amb l'ambient al carrer Major, i això veurem si es pot acabar desenvolupant i de quina manera.
Sí, precisament ahir a la nit va sortir ja un pla específic per Sant Jordi de 2021, consensuat, diguéssim, amb el Departament de Cultura, i bueno, crec que sí que es podrà fer un Sant Jordi, entre cometes, haurà de ser una mica més, diguéssim, per professionals, pues, llibreters, etc., i potser no tant per entitats. No? Això és bàsicament el que conclou aquest nou pla, que imagino que es publicarà definitivament en breu. Però sí, tot controlat, amb entrades, sortides, control d'accessos, control de cues, i bueno, però almenys ja podrem celebrar un Sant Jordi el dia que toca, no? Com va passar l'any passat, i amb totes les mesures, lògicament. És el que comentava abans, no?, que hem d'intentar recuperar tot la normalitat amb totes les mesures sanitàries.
Bé, canviem totalment de qüestió, alcalde. Anem a parlar també d'una altra de les notícies de la setmana passada. En aquest cas es presentaven i coneixíem les dades del Tercer Observatori de la Qualitat de l'Aire, el que repassa doncs les dades del 2020. Doncs per primera vegada, per exemple, aquesta tercera edició de l'Observatori permet comparar, no?, els resultats de tot un exercici del 2020 en relació al 2019. Recordem que la primera edició es va fer a meitats del 2018, encara no permetia aquesta comparació total de l'any i de l'exercici. Per primera vegada es pot comparar. En general podem dir que la qualitat havia empitjorat respecte a l'any anterior, tot i que continuava per sota dels límits que estableix la legislació. I en el cas de Constantí, per exemple, vèiem que es registraven els pics més alts amb compostos com el benzè o el butadiè, una situació que d'alguna manera preocupa.
Sí, a veure, els resultats són en la línia dels darrers anys, no? Al final, els dos productes més perjudicials per la salut, com és l'U3-butadiè i el benzè, els dos ens recomanen o diuen en aquests informes que estan per sota dels límits legals que marca la Unió Europea, però òbviament amb el benzè, l'estació de vigilància de la xarxa, la que tenim aquí al carrer Gaudí, sí que marca pues, que som uns dels més elevats juntament amb el Morell, dintre sempre del que marca la normativa. I aquí jo veig dos temes molt importants. I si volem tocar de peus a terra i parlar-ho, es pot fer molta demagògia o cadascú pot dir la seva, lògicament, la seva opinió, molt respectable, però al final són dos temes que són bàsics. Un és la normativa. La normativa actual amb el tema d'emissions, tant del benzè com de l'1,3-butadiè, com la resta de compostos volàtils orgànics, la normativa és de l'any 2000, la normativa europea, crec que s'hauria d'actualitzar, perquè ja passen més de 20 anys d'aquesta normativa i, lògicament, els processos de producció d'aquestes indústries petroquímiques no són els mateixos de fa 20 anys a ara. I aquests límits s'haurien d'actualitzar segons marca l'OMS.
Fins i tot hi ha compostos que no s'analitzen, no?
Sí, hi ha, analitzen molts, però també és veritat que hi ha altres que no els analitzen, no? També s'ha avançat molt, no? La Generalitat també amb aquestes cabines s'han actualitzat tecnològicament, molts compostos es mesuren ja inclús en continu, 24 hores, s'ha avançat molt, però crec que el problema rau amb què la normativa és de fa 20 anys i aquesta normativa la Unió Europea l'hauria de modificar i ficar-la més, perquè també parla d'una mitjana anual. Lògicament, si tens una punta, pues, si hi ha una incidència algun dia hi ha una punta, pues, aquesta punta, com que després la normativa et marca que no pots sobrepassar una mitjana anual, pues, queda molt diluïda, no? Per això deia que aquesta normativa, aquesta llei europea, pues, s'ha d'actualitzar, és molt necessari actualitzar-la, no? Per tant, crec que és important, i després sí que és veritat que molts d'aquesta indústria petroquímica ara mateix pues, està treballant ja. Ja vam veure també una notícia que va sortir del Port de Tarragona i un amb Repsol, però aquestes indústries s'han de transformar en una indústria verda, perquè si no tenen els dies comptats, no?
Repsol anunciava també aquesta setmana aquesta inversió de 1.400 milions d'euros en projectes d'eficiència energètica de cara a aquest proper quatrienni, no? Dins el 2025, però sí que evidentment, doncs, i ens centrem aquí moltes vegades en parlar, no? D'aquesta convivència amb la indústria química, no només per la qualitat de l'aire, sinó també pel tema de la seguretat, que és un tema que preocupa sobretot molt arran d'accident d'ara fa un any, del gener del 2020 a Iqoxe. I aquí, alcalde, sí que la ciutadania i també les administracions, l'alcalde, per exemple, ha estat una de les veus que ha estat crítiques amb el paper que des de, en aquest cas, la Generalitat, per exemple, s'està fent, no? Perquè a dia d'avui, gairebé un any i mig després, continuem, no?, amb aquesta sensació d'incertesa i d'inseguretat davant de què cal fer en cas d'accident.
Sí, de fet, jo mateix vaig participar d'aquesta comissió d'investigació al Parlament de Catalunya, i així ho vaig dir, ho vaig deixar ben clar, no? I a data d'avui, pues, el Pla Secta encara està en un procés de finalització, no?, d'aquest pla. I avui també, pues, ens assabentaven que l'Ajuntament de Tarragona també feia un plenari per parlar sobre la seguretat també de la indústria petroquímica, i precisament el delegat del govern no hi era, no? Comentaven que no hi eren perquè no era el foro adequat, no? Llavors et fa pensar, pues, que potser no acaben de ser de tot transparent, no?, amb aquest assumpte, no? Quan nosaltres, els alcaldes, sí que vam estar a aquesta comissió del Parlament. Per tant, crec que el tema de la seguretat i de la petroquímica s'ha de prendre més en sèrio. I, lògicament, aquestes indústries químiques ja paguen un impost important. Pues, amb aquests diners que es paguen, on van? En què s'inverteixen? En què s'inverteix? Perquè en seguretat aquí veiem que no hi ha ni formació. La gent, jo recordo al principi, quan jo era petit, que sí, que feien alguns documents explicant a la gent el so, no?, la freqüència de les sirenes, explicaven què havies de fer, però això ja no s'ha de fer en 15 anys, per lo menos, no? Crec que és important la formació a la ciutadania, sobretot requerir a les empreses que inverteixin en seguretat, que inverteixin en personal, que inverteixin en formació i que inverteixin en comunicació a la ciutadania. Crec que és necessari i que de moment no ho estan fent.
Pendents a com s'acabi traduint també aquesta inversió amb tot el tema del pla secta que també doncs, d'alguna manera abans de les eleccions se'n va per la força abans de les eleccions al Parlament i que ara doncs, també suposo que estaran doncs, negociant altres coses com per exemple formar govern però la situació és aquesta no? Hi ha aquesta sensació de que estem pràcticament igual o pitjor que ara fa un any i mig quan va passar el que va passar, no?
No? I a més és això, que els ajuntaments en aquest tema, clar, la competència òbviament d'emergències i de seguretat és de la Generalitat i els ajuntaments, perquè comentar-ho amb altres alcaldes d'aquí de la província de Tarragona, coincidim en que ens trobem sols. Hem de donar la primera resposta a la ciutadania, però qui té la competència ni ens la cedeix amb recursos i amb recursos humans i amb recursos econòmics i tècnics, ni al final veus que acaben de fer aquesta feina, no? I, òbviament, doncs és un tema molt preocupant, molt, molt, molt.
Bé, dic que també doncs, aquest mes de març també l'Ajuntament de Constantí s'ha adherit a l'Observatori de la Qualitat de l'Aire, actualment format per Repsol, per l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la Fundació Privada Institut Cerdà i després doncs, també amb diferents ajuntaments, entre ells el de Constantí i altres organitzacions, no? Com la Cambra de Comerç, el Port de Tarragona, etc. Important com a mínim formar part d'aquest tipus d'entitats. No?
Sí, sí, jo crec que és tots els foros que siguin de debat i d'agafar idees i planificacions en aquest sentit crec que són positius i l'Ajuntament n'hi ha d'estar, lògicament. No té una repercussió econòmica, no hem de pagar per formar part d'aquest observatori, però sí que òbviament hem d'estar. I la veritat que totes aquestes reunions, com la taula de l'aire, pues és un tema que m'agrada a mi portar-ho personalment i assisteixo jo no, amb aquestes reunions perquè, com dic, és un tema que, prioritari perquè ja vam veure el que va passar i Coxe, que sí que va passar aquí a la Canonja, però perfectament podia haver passat amb una altra població veïna. No? Per tant, un tema important i preocupant.
Bé, una altra qüestió, canviem de tema també, alcalde. Anem ara a parlar de també la publicació durant aquest mes de març del plec de clàusules pel concurs subhasta de la venda d'aquests terrenys del sector PP10, del polígon industrial, aquesta finca d'una superfície d'11.000 metres quadrats de sòl industrial que es treu a concurs. Això lliga d'alguna manera amb el que ja vam explicar en el seu moment, quan es van aprovar els pressupostos, no? De que aquesta alienació de patrimoni permetrà també finançar tot un seguit d'inversions.
Sí, a veure, això és fruit ja no? de tota la feina que hem vingut fent ja des del mandat anterior per tirar endavant aquest pla parcial urbanístic de l'entrada del polígon, el PP10, que segons doncs, la llei d'urbanisme, el desenvolupament doncs, dona a l'Ajuntament de manera gratuïta, un solar, no? Un 10% de l'aprofitament mig de tota la superfície del pla parcial. No? Per tant, és un terreny que ens ve gratuït i que, òbviament, que són dos terrenys. El cert és un és amb equipaments, uns 8.000 metres quadrats, que aquest, òbviament, al ser l'ús d'equipaments se'l quedarà a l'Ajuntament, però en un futur, per exemple, doncs podem fer una nau per instal·lar la brigada o mil coses més, no? Un projecte a llarg termini. I l'altre solar, que és el que comentaves, d'11.000 metres quadrats, que és d'ús industrial, lògicament l'Ajuntament d'industrial no en farem res, no? I el que fem és fer la subhasta, posar-ho a la venda amb uns criteris de valoració econòmic, lògicament. O sigui, es parteix d'un import d'1.159.000 euros i d'aquí les empreses doncs, aniran pujant no? la seva oferta. I a banda, doncs, també un criteri social perquè l'empresa, que guanyi, si es compromet a fitxar gent que està a l'atur de Constantí, doncs, també tindrà més punts. Esperem, aquesta és la primera, diguéssim, la primera fase o la primera subhasta que hi fem. Esperem doncs, que hi participi molta gent, que hi hagi molta concurrència pública. Acaba el dia, la finalització de les ofertes acaba el dia 30 i esperem, doncs, amb aquest solar, òbviament, creiem, amb les converses que hem tingut, que hi haurà gent que es presentarà, i si no, pues, la segona, diguéssim, la segona volta, pues, la llei ja et marca, la llei de contractació pública ja et marca que pots rebaixar el preu fins a un 15% per fer-ho més atractiu, etcètera, etcètera, no? Per tant, esperem que sí que durant aquest any es pugui fer efectiva aquesta venda i poder dur a terme aquestes inversions que portàvem al pressupost del 2021, que algunes estaven relacionades amb aquesta venda, i paral·lelament acabar ja de retocar, no? Que degut a la pandèmia vam tindre que modificar aquest pla d'inversions municipal, pues acabar de, primer de consensuar amb la posició quins són els projectes d'aquí fins a l'any 2025 i dur-los a terme.
En relació a aquesta subhasta, dèiem que fins al 30 de març ja les empreses licitadores poden presentar la documentació. Aquesta quantitat, o sigui, en cas de que quedés deserta aquesta primera tongada, diguéssim, com diu l'alcalde, hi hauria una segona licitació. Eh?
Sí, això ja ve estructurat a la llei de contractació pública, que si quedés desert, doncs, crec que és en 15 dies hàbils, pots tornar a fer una altra convocatòria amb una reducció fins a un 15% del preu de sortida, diguéssim, per fer-la més atractiva i al final crear aquesta inversió, no?, que és tan necessària ara mateix amb la crisi que estem tenint.
En qualsevol cas, aquestes inversions que es preveien realitzar amb aquesta venda no perillen.
No, clar, nosaltres les volem fer, òbviament, si no les fem amb recursos de la venda d'aquest solar, d'aquest patrimoni, doncs haurem de buscar altres fonts de finançament, però òbviament són una sèrie d'inversions que les tenim ja, moltes ja, el projecte ja finalitzat, només pendent d'aprovar-ho per plenari i ja, doncs, fer la licitació corresponent i executar-lo, no? El que sí que estem esperant, doncs, és això, no? Al final acaba aquesta tramitació que desgraciadament, pues, la burocràcia, pues, et fa anar molt lent, no? Pues, és molt lent, però sí que és molt garantista també per l'altra banda, no? Així que, pues, continuar, jo sempre ho dic, no?, que és un treball de formigueta, d'anar fent cada dia i anar picant pedra i al final el treball dona els seus fruits.
Bé, pel que fa a les inversions, com dèiem, aquestes que hi havia dintre del pressupost, anem a parlar ara d'una altra qüestió, perquè avui, últim dijous també de mes, hi ha ple ordinari, aquest vespre a partir de les 8, com ve sent habitual des de l'inici de la pandèmia, serà un ple telemàtic, alcalde,
sí.
I d'entre els temes de l'ordre del dia, doncs, per exemple, podem destacar la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, que una vegada més tornarà a donar resultats positius.
Sí, tot i ser un any extraordinari, no? Tots sabem la causa de la pandèmia, el resultat pressupostari ascendeix a 651.000 euros, una mica més que l'anterior, que va ser de 470.000, i bé, tenim també un romanent de tesoreria, que també es redueix respecte a l'any 2019, però també que passa a ser positiu queden un saldo, diguéssim, disponible per a poder fer inversions també, que d'aquí també podíem fer la modificació del pressupost i executar ja algunes també d'aquestes inversions que portaven al pressupost, amb un saldo disponible de 452.000, diguéssim, per a despeses de projectes que l'equip de govern consideri oportunes, que són al final les que portàvem al pressupost, i algunes que són més també a més llarg termini o mitjà termini, no? Com pot ser, per exemple, l'estructura que tenim allà a l'entrada del poble, que volem donar-li una sortida i una solució, no?
Això és un dels temes que ara comentava l'alcalde, que s'estan negociant, no?, amb aquest pla d'inversions, amb aquest projecte que també des dels grups municipals de l'oposició moltes vegades també s'ha demanat, no?, fer un pla d'inversions que es necessiten. S'està treballant en això?
Sí, nosaltres, a veure, ja vam fer una reunió també conjunta amb ells. Ara el cert és que estem esperant també resposta, a veure què els hi va semblar, si donarien el seu recolzament. Imaginem que sí, perquè és positiu pel municipi, òbviament, i ara és el que estan fent totes les administracions i el que diuen d'Europa, no? Les administracions hem de fer, volcar-nos a fer molta inversió, molta despesa per intentar reactivar, no?, l'economia, no? Creiem que, clar, per exemple, tenim molts projectes de millores integrals de carrers, de, bueno, sala de vetlles, infraestructures, temes de trànsit, temes de mobilitat al polígon, molts projectes, però, clar, aquell és una patata calenta, no?, que es va construir al març del 2011 i fins al juliol del 15 que vam entrar nosaltres, pues, no es va fer res, no? Se va quedar allò total, tenia l'anterior equip de govern, tenia totalment paralitzat, i ara nosaltres ja, pues, sí que teníem el mandat anterior unes altres prioritats, com eren diferents carrers en què teníem serveis molt, molt preocupants, el nivell òptim del servei, tuberies, sobretot, bàsicament, a part del paviment, pues, sobretot col·lectors d'aigua, que estaven en un estat molt deficient, inclús deixar, per exemple, el carrer Barcelona, que hi viu aproximadament un 15% de la població, pues, deixar-ho sense servei de subministrament d'aigua potable, per exemple, o el grup Sencelles, també, que vam, ara al principi del mandat hem fet tota la renovació de tota la xarxa, o ara, per exemple, el carrer també d'aquí de la Raval, o Falset, etc. I s'havia de fer una forta inversió per tot el tema de subministrament d'aigua, i sí que el que creiem, i hem vist, després d'analitzar el projecte, perquè això també és significatiu, el projecte no es va aprovar per plenari. El 2011, quan ho van aprovar, el primer grup de l'oposició no va poder ni veure'l, no? el projecte. Però bueno, això són temps passats i ara estem aquí per fer-ho millor, lògicament. I hem vist que després de visitar, molt amablement també, amb els dos portaveus dels grups municipals, visitar diferents també teatres i auditoris, diferents mancances del projecte, diferents mancances tècniques, dubtes amb el tema de les grades, tenim dubtes també amb el tema de la capacitat, perquè, bueno, diferents dubtes que hem d'acabar de seure i definir-los, marcar-los en una fulla, aquestes modificacions, i ja encarregar un projecte amb un arquitecte o amb una enginyeria per tal de que ens facin aquest nou projecte i ja, pues, lògicament, pues, licitar-ho i començar a treballar també amb aquest tema, no? I esperar, pues, que en un màxim de 4 anys, com a molt, pues, estigui en ple rendiment ja.
Bé, aquesta és una notícia important, no? Si uh-huh. realment s'acaba desencallant aquesta qüestió que tant ha reivindicat, no? Uh-huh. Bona part de la població, sobretot quan arriben setmanes com ara que vindrà Setmana Cultural, festes majors, durant l'estiu també amb els cicles de concerts, etc. Una infraestructura molt reivindicada des de molts sectors del poble, doncs, per fi, doncs, que es comenci a posar fil a l'agulla per desencallar una qüestió que porta encallada molts anys.
Sí, és que les coses que comencen malament o s'allarguen en el temps o acaben malament, no? Esperem que aquest cas sigui que només s'allarguem el temps i ho puguem solucionar, no? Perquè, dic, no? Va començar allà la inversió més gran que tindrà Constantí en molts anys, aproximadament uns 4,5 milions d'euros d'inversió, sense un pla de viabilitat econòmic, sense un pla d'activitats, sense passar-ho per plenari. O sigui, una cosa que dius rocambolesca, no? Quan, a més a més, una inversió tan gran, nosaltres, moltes més petites, les intentem consensuar, no?, amb la resta de grups municipals. Pues una inversió tan gran que menys, no?, que seure's amb els diferents grups, parlar-ho i repensar-ho, perquè aquesta inversió marcarà, pues, 10 o 12 anys de la vida de Constantí, lògicament, perquè aquests diners per acabar-ho no cauran del cel. Haurem d'anar a buscar-los.
Hi ha converses també amb altres administracions, en aquest cas superiors, perquè puguin aportar finançament?
Sí, hi ha converses a nivell verbal, sobretot a grups de l'oposició que estan governant en altres administracions. També ens confirmen que hi participaran, no?, altres administracions. Per tant, és que és el que hem de fer, treballar conjuntament tots els grups municipals, perquè és una millora per Constantí, no? El que no pot ser el que va passar, i el que hem de fer és treballar tots junts i amb sinceritat, i perquè al final és bo pel poble, no? I nosaltres estarem avui i demà hi haurà uns altres, i el que hem d'intentar és deixar-los un poble millor del que vam rebre nosaltres. I al final entrar en batalletes i retrets no porta cap lloc, i al final el que hem de fer és anar tots de la mà, que al final això no, ni són polítics professionals ni res semblant, no? Per tant, crec que és important que anem tots de la mà, de manera sincera, i treballar tots pel bé comú. Lògicament, ens equivocarem i l'oposició, el que ens equivoquem, ho haurà de dir, perquè és la seva feina, no? Però pels projectes grans crec que és imprescindible.
Al final és una infraestructura de la que, doncs, evidentment, tot el poble se'n veurà beneficiat.
Ah, lògicament.
Bé, alcalde, lligat amb infraestructures i amb projectes, hi ha un que sí que portava en el seu programa i que sembla un projecte que des del punt de vista dels tràmits burocràtics sembla maleït, no? Que és aquesta construcció de la, de la piscina coberta, perquè precisament en el ple d'avui torna a passar un tema que fa uns mesos ja es va aprovar i que ara ha de tornar a passar aquesta aprovació provisional de la modificació del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística, enfocat al canvi de qualificació d'equipaments. De...
Sí. No, el tema de l'urbanisme és molt complex. És molt complex perquè, si es vol fer bé, doncs has de fer molts tràmits, molta tramitació, i està tot molt clar i molt ben fet. Nosaltres el que vam fer, ja ho vam passar, no? Com vas dir, l'any passat, ho vam aprovar per plenari, però portaven dues modificacions en una. Dues modificacions del POUM en una. Una és el sector de la Closa, que és l'enllaç que surt, diguéssim, cap a la Closa i cap a la carretera antiga de la Pobla, i l'altra és la modificació de l'ús del solar que tenim entre els dos col·les, no? Entre el Col·legi Sencelles i el Col·legi Berguedà. Amb aquest ja estava la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, ja va dir que estava ok, que ho veien amb bons ulls, reservant una petita part colindant amb el Col·legi Sencelles, que a més ve perfecta perquè té forma de T majúscula invertida i queda perfecta. Però l'altra modificació, la que toca la Closa, aquí sí que ens van dir que l'enllaç no podia ser una rotonda tal qual, sinó havia de ser una rotonda en forma de D majúscula invertida per donar una millor circulació al trànsit, i llavors vam tenir que reformar aquesta memòria, diguéssim, per tal de modificar aquest POUM, i vam tenir que tornar a començar a tramitar aquesta modificació. Després de fer ja les consultes corresponents, portem aquest document ja amb aquesta D invertida majúscula d'allà de la carretera de la Pobla, perquè en un futur es pugui construir una millor sortida a tota la zona de l'Avinguda de les Forques, carrer Jaume II i Prat de la Riba, tota aquella zona d'allà, i així ja pues, aprovar-ho definitivament, i ja poder aprovar també, que ja el tenim preparat, el concurs d'idees pel projecte de la piscina coberta, amb gimnàs, sales de fitness, pistes de pàdel, etc. I la reforma també de la piscina d'estiu. Uh-huh. Allà aniria la piscina coberta, aquest centre, diguéssim, esportiu, i la reforma, una reforma que ja li cal també a la piscina d'estiu.
És a dir, la piscina d'estiu tal com la tenim actualment es mantindria reformada i a banda hi aniria aquesta piscina coberta.
Sí, amb un pàrquing. Mm. I jo crec que quedarà una zona molt guapa, esportiva, que donarà vida també amb aquella part del municipi. També té coses positives, com que el pavelló que està també al costat d'aquest nou complex, i llavors tot el tema de gestió pues, serà molt més atractiu. Crec que és l'ideal, no? Per exemple, els grups de l'oposició comentaven que ells creuen que l'ideal és fer-ho al costat del camp de futbol, no? Nosaltres, el mandat anterior, ja vam fer un estudi, no?, amb gent experta, amb edificis municipals i amb diferents equipaments municipals, i ens deien que l'òptim, i per la disposició d'aquest solar, que era municipal, que era de l'Ajuntament, i per la dimensió que tenia, era fer-lo allà, no? I al final d'una vida als carrers i una vida al municipi, que no fer-lo darrere del camp de futbol. Igualment, és una proposta, lògicament, i nosaltres ens recolzem en un estudi més tècnic o deportiva, no? Per tant, contents, i ja que pugui veure ja la llum, puguem fer aquest concurs d'idees d'aquest nou complex esportiu, que la gent pugui decidir també quin l'agrada més, i sobretot que sigui el més... O sigui, l'objectiu d'aquest concurs és que sigui un edifici el més sostenible i eficient possible.
Bé, un altre dels punts que passarà pel ple d'avui, alcalde, és l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora del mercat. Aquí no sé si hi ha alguna modificació gaire important o...
No, bàsicament ja tenia l'Ajuntament un reglament que es va aprovar l'any 2011, si no recordo malament, i ara simplement el que fem és adequar-lo a la normativa actual, amb una sèrie de capítols i 44 articles, unes disposicions finals, disposicions addicionals, i al final pues, aquesta nova normativa el que farà serà una bona eina, no?, d'ordenació del mercat municipal i també d'ajuda al desenvolupament d'aquest tipus de comerç, no?, que també, referent a això, en les últimes reunions que hem tingut amb els comerciants del mercat municipal dels dijous, pues, també pues, estàvem molt satisfets també d'aquesta proposta que vam dur a terme des de l'Ajuntament, no?, de bonificar el 100% les taxes, no?, pels comerciants del mercat. Crec que amb aquesta línia hem de treballar, no?
Bé, anirem ja... Arribant al final, alcalde, també abans d'acabar, comentar que des d'aquesta setmana també ja s'ha posat en marxa la instal·lació del Cruyff Court, aquest projecte que sorgeix del conveni signat amb la Fundació Johan Cruyff i l'Ajuntament de Constantí, que permetrà doncs, la instal·lació d'aquest camp de gespa artificial, no? Com una eina de desenvolupament social i de cohesió per als infants i joves del municipi, un projecte amb un component social molt, molt interessant i molt important. També el fet de vincular-se amb una fundació de renom internacional com la Johan Cruyff.
Sí, orgullosos, no?, de que la Fundació Johan Cruyff hagi apostat per Constantí amb un projecte inèdit aquí al municipi, no només ja per la infraestructura que ens deixarà, aquest camp de futbol, de gespa, que li donarà una altra estètica a tota la plaça, sinó també pel projecte social, no?, per als nens i nenes i joves del municipi, pues, amb un projecte també molt engrescador, molt potent, que inclús portarà inclús a joves del nostre municipi a poder jugar a futbol en altres països, no? A fer competicions, tornejos, o sigui que crec que és molt content, molt orgullós i bé, pues, desitjant que acabi per poder-lo veure allà, que la gent ho pugui disfrutar.
Bé, doncs arribarem al final, alcalde. No sé si ens ha quedat algun tema pendent, no sé si hi ha alguna cosa més que vulgui afegir.
Bueno, temes n'hi ha molts i sí. Projectes, però lògicament entenc, no?, que tenim un temps i hem de complir-ho, no?
Sí, ja ens emplacem a l'últim dijous del mes d'abril, eh? Sí. Aquest mes de març doncs, ha tingut temes molt interessants, com avui hem comentat, però bé, al mes d'abril, l'últim dijous, tornarem a tenir l'alcalde en directe amb nosaltres per repassar totes aquestes qüestions. Alcalde, agrair-li una vegada més, la seva atenció, que ens hagi acompanyat una vegada més en el nostre programa i ja, doncs, com dèiem, emplaçar-lo a l'últim dijous d'abril.
Gràcies a vosaltres per l'excel·lent feina que feu i això, desitjar a tothom que ens cuidem i bé, intentar passar aquesta Setmana Santa de la forma més prudent possible.
Doncs esperem que sigui així i que les coses vagin a millor. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé. Gràcies. Fins la propera.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.